Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit! Acaben de marxar tots els amics del Tu Jugues, amics del programa, amics personals, uns cracs, estan ja fora de l'estudi d'Ona Codinenca i estem entrant, hem entrat ja de fet, uns altres cracs, els de l'Anem a la muntanya, quan són ja les 9 i 4 minuts de la nit d'un fred 4 de desembre de 2023. Benvinguts al programa. Aquí comença una nova missió. Avui, el primer dia, la primera edició del mes de desembre de l'Anem a la muntanya. Per a mi, és el primer de l'hivern. És que jo, de fet, faria hivern el desembre, gener, febrer. Per mi, són aquests tres mesos els que són els d'hivern. Esperem un hivern amb molta pluja, amb molt de fred, amb molta neu. De moment no es veu per enlloc, però bueno, algun dia o altre canviarà aquesta tònica i que sigui un hivern com els d'abans, que es deia, com els de sempre, com els d'abans. Ja veurem, ja veurem, ja veurem. I també el que creiem que serà com els de sempre, com els d'abans, és l'Anem a la Muntanya d'avui. Ja tenim totes les seccions a punt, menys l'entrevista, que l'entrevista canviarà de persona, de guionista, perquè el Pep Sanz encara el tenim fent les Amèriques. Està allà, si algú el segueix per Instagram, veurem que encara està molt emocionat per aquelles terres. Esperem que no s'hi quedi, esperem que no s'hi quedi, perquè el veig molt bé i no sé si es quedarà o tornarà cap aquí, esperem que torni, però el veig molt bé per allà a les Amèriques. L'esperem, em sembla que la setmana que ve estarà per aquí o la setmana que ve l'altra, ja... Teòricament abans de Nadal està aquí, per tant la setmana que ve ja està aquí. I avui portarà entrevista al Joan Font, degut a, com dèiem, l'absència del Pep. Però tindrem les seccions habituals, l'entrevista, i tots ja estem aquí davant dels micros verds d'Ona Cuinenca. Aquesta estona de 9 a 10 és sagrada per nosaltres, des de fa molts anys la tenim guardada per estar aquí amb tots vosaltres. Ens podeu escoltar al 107.2 si esteu a Sant Feliu, a la FM. Ens podeu escoltar per internet des de qualsevol punt del món i podeu escoltar tots els podcasts que vulgueu des de qualsevol lloc del món, també a qualsevol hora del món. Per tant, més fàcil no ho podeu tenir. I com més fàcil, també és ara saludar tota... Més fàcil és impossible de saludar a tota la colla que fa possible el programa, a tots els membres del programa. Bona nit, què tal, com esteu? Tot bé?
Bé, també. Sí, ha arribat el fred, no sé, doncs... és el que toca, no?
Una mica de fred, tampoc no és cap glaçada important.
Ara que parlaves del Pep, que no tens notícies, has rebut alguna informació d'ell o què?
He vist les fotos, moltes fotos, moltes històries d'Instagram. Yeah. Sembla que estigui bastant bé, per allà està bastant bé. No sé si ens pot escoltar, però si ens escolta li veurem molts records. No sé si... Tu tens el deu d'informació del Pep? Tens informació fresca?
Doncs no tinc cap informació.
Cap foto, excepte les que va enviar, la informació que va enviar en el grup i... I no he vist res més, no.
Ara, quan estigui per aquí, un dia ja l'entrevistarem i ens aportarà moltíssima més informació. La setmana passada vam voler saber puntualment com estava i la setmana que ve o l'altra, quan sigui aquí, no, Teresa, ja li farem moltes més preguntes i que ens expliqui ben bé tot el que ha fet.
Bueno, ara per entrevista el gener.
Sí. Bueno, però...
quatre paraules, sí, però...
Un abans.
Entrevista el gener.
Molt bé, tu, Pau Ibars, també has vist com jo les imatges seves, no?, per Instagram del Pep allà a les Amèriques.
Sí, molt bé, molt bé. Unes fotos espectaculars.
No, hi ha alguna imatge, això és impressionant, eh? Impressionant,
llocs, llocs molt xulos, la veritat.
Llocs molt,
enveja sana. A veure què ens explica.
Molt guapo i segur que és un d'aquests viatges que... Jo crec que t'ha de marcar, eh? Et marquen, a més, segur. A més, anant sol et marca, els paisatges són extraordinaris, sens dubte un dels viatges més extraordinaris que pots fer en aquest món. I res més a dir, no? Podem començar el programa d'avui, Teresa? Alguna cosa més a dir?
No,
tens
no,
fred?
Res més. No, ara en aquest moment no en tinc de fred.
Estàs a punt pel Nadal?
Mare, ja fa dies.
Sí. Carai, sí que ets nadalenca. Veig que tens l'esperit Nadal a sobre, doncs.
Sí.
No? L'arbre de la plaça t'agrada, per cert? Hi ha molt debat.
És diferent.
Hi ha molt debat, eh?
Molt. Hi ha opinions de molts tipus.
A mi no em desagrada. A mi tampoc em desagrada, eh?
Hi ha moltes opinions que se senten i dius, bueno...
Encès, em penso que no l'he vist, jo. Apagat, sí, perquè he passat avui per
doncs,
la plaça, però...
Ara, on tens el cotxe avui? El Condis, has dit?
No, aquí mateix.
Aquesta és l'altra, que no va.
No va?
Avui no anava. I tampoc, vull dir que...
Però jo l'he vist ara una mica encès.
Ah, estava encès l'arbre?
Sí? Sí.
Ah, doncs deu anar tard, perquè...
Oh, no, i a la tarda també? A la tarda, quan he sortit anant cap a futbol, ja estava encès?
Jo he passat que venia cap aquí a les 7 i pico i estava apagat.
Ara miraré pel webcam de l'Ajuntament, a veure si està...
Ahir allà a 3:15 o així he tancat a la plaça.
Ah, sí.
No estava encès, perquè nosaltres vam arribar...
Encara no l'han vist.
I no està ben cert.
Jo vaig anar al Barça a la plaça a les 9, al bar de la plaça.
Això ahir.
Ahir està obert. I van apagar a les 10 així.
El devien obrir més tard.
Ara està parat, eh?
Ara està parat?
No sé quin has vist tu, en Cesc, però ara està parat.
Pues igual.
No sé si l'obren de 5 a 7, però...
No sé qui mirat.
Bueno,
el que està obert...
Els llums que no eren, has vist alguna cosa que no eren?
Els que estan oberts són els micros, deuen a Codineca.
Igual he vist alguna cosa que no era l'arbre, no sé què havia de ser. Anem per l'editorial, Joan, de què parlem avui, l'editorial?
Avui parlarem, llegiré també un article d'aquí del Vèrtex, de l'Enric Faura, i el títol de l'article diu què passa amb els senders, o sigui que parlarem dels senders.
Parlem dels senders amb el Joan Font, amb l'editorial, la primera editorial del mes de desembre de l'Anem a la Muntanya.
Doncs sí, com us deia, llegiré un article de l'Enric Faura que parla dels senders. Diu, què passa amb els senders? I diu així. Fa uns mesos vaig coincidir a la presentació d'un llibre amb dues persones que han estat puntals del senderisme a casa nostra, inspiradors dels projectes emblemàtics com el GR11 i el GR92. La conversa va derivar en la realitat del senderisme actual, amb un pronòstic pessimista i un futur incert. El seu diagnòstic no és gens encoratjador. El progressiu envelliment dels clubs excursionistes i la minva del voluntariat provoca una manca de recursos per mantenir la xarxa. Segons alguns càlculs, la meitat de la xarxa es troba en un estat crític. Els senyals s'estan malmetent i cada cop seran menys els caminants per aquests senders, per impossibilitat de poder-lo seguir. Cal afegir-hi la utilització dels GPS i Wikiloc, que a vegades permeten prescindir de la senyalització dels senders, però que poden confondre els practicants. Les diputacions, consells comarcals i altres administracions encarregades que s'encarreguen de les tasques de marcatge a empreses privades que no saben senyalitzar degudament ni fan un manteniment adequat. Per altra banda, sembla que en l'actualitat hi hagi una clara orientació cap a la competició i es deixi de banda l'esport popular. Molts senders de PR i GR quasi no es fan servir i s'estan perdent. La situació és molt diferent a França i a Suïssa, on tenen patrocinadors molt potents. A Itàlia és molt dolenta en general. A Txèquia és bona perquè les autoritats s'hi esmercen diners i ara tenen potser la millor xarxa d'Europa. A Anglaterra estan abandonant els senders locals en benefici de xarxes més potents, però tenen una organització molt bona. A Espanya tot ha anat a remolc del Camí de Santiago, els senders independents, Camino de l'Ebro, Ruta de la Plata, Camino del Cid, etc. No tenen amb prou feines practicants. Sembla que hi ha una certa tendència internacional a donar un aire nou al senderisme com a forma de conservar la naturalesa i ajudar l'esport popular de caminar, sobretot entre la gent gran, com a font de salut. Sembla que es voldria estandarditzar la senyalització com a del trànsit, rellençar el senderisme, divulgar-ne els beneficis i protegir els camins, no només dalt de les muntanyes o de les reserves, però tot i això és molt llunyà. De moment, triomfen els senders religiosos i una certa comercialització. Catalunya ha quedat entremig d'aquesta situació, sense un model clar. Compartim la diagnosi de la situació? Els senders han de deixar d'estar de moda? Ja no són sexis? Per què si hi ha més gent que mai que camina? No els sabem explicar o promocionar? O cal revisar-ne el disseny i el traçat? Val la pena continuar esmerçant-hi esforços? Potser simplement cal reorientar algunes polítiques i renxar els senders homologats? O l'accés de senders ha estat la seva perdició? Cal promocionar-los com a producte purament turístic amb serveis associats? Què està passant exactament?
obrim el debat. Hi ha un petit comentari, diu: la minva del voluntariat provoca una manca de recursos per mantenir la xarxa de senders. Fins aquí l'editorial d'avui. Us llegiré un parell de dites del mes de desembre. La primera diu així: desembre arribat, posa't 7 capes d'un plegat. I una altra que diu: pel desembre i el gener no cal ser matiner.
Primer editorial i primers de franys del mes de desembre. M'ha agradat molt aquest de les 7 capes, has dit?
Diu: desembre arribat, posa't 7 capes d'un plegat.
Sí, bueno, jo em porto una,
dos,
tres. Quantes em portes,
Pep?
Tres capes.
Tres, però jo quan vaig a caminar a vegades em porto 5.
Però després te'ls vas traient, no?
Sí, home, esclar, però a l'arrencar, sí, és quan fa més fred, és més d'hora, sí, etc. Encara no has començat a escalfar, al cap d'una estona te'n treus una, després una altra, després una altra, i si fa sol després, doncs vas traient.
I al final hem de vigilar, aviam que es treu.
Com una ceba. Com una ceba, com una ceba, vas traient,
sí, sí,
com una ceba.
Sí, sí, no, per mi és la fórmula ideal. Recordo que quan érem petits, que anàvem d'excursió, i fèiem allò, ens abrigàvem i portàvem una camiseta, un jersei gruixut i a sobre un anorac, que era grandiós i era molt uh-huh, vaja, que tapava molt, però és clar, a la que et treies aquell anorac ja la cosa ja quedava una mica, i penso que val la pena això, capes més primes, etc.
Sí. Molt bé, molt bé. A mi m'agrada més per caminar i per córrer i això a l'estiu, perquè m'emprenya molt que faig fer i suar. Això sí que m'emprenya bastant, eh? Fer i suar m'emprenya bastant. Però bueno, pues és el que hi ha, és el que hi ha. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent una nova editorial. Ja serà la penúltima d'aquest 2023. S'acaben els editorials, s'acaben l'Anem a Muntanya per aquest any, es va acabant l'any, s'acaba tot. I tot torna a començar els 24, lògicament. El que no s'acaba és el programa d'avui, encara falten 43 minuts i ja anem per la colla dimecres. A on ens portes avui, on tenim, Josep?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui posarem el Costa Bona per fer una circular.
Ah, molt maco.
I anirem per 7 cases i agafarem el desviu que va a Espinavell.
Anem cap al Costa Bona, muntanya preciosa de Ripollès, amb la colla dimecres. Si us plau, Pau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla dels dimecres avui es passa una circular de muntanya al tracte del Costa Bona. El Costa Bona, amb els seus 2.465 metres sobre el nivell del mar, és el primer cim de 2.000 que es troba venint de la Mediterrània, cap a terres endins. Aquesta condició fa que sigui una immillorable talaia d'aquesta zona aixal pirinenca. Les vistes s'obren cap a l'est per la badia de Roses i la plana del Rosselló, fins a l'imponent Canigó al nord, i per l'oest tot el circ d'Ull de Ter amb el gra de fajol i els bastiments. Poc abans d'arribar a la Collada Fonda, per una pista de terra que va a 7 cases, des d'Espinavell, passat un revolt, a l'esquerra hi ha un petit espai per aparcar. Una pista de muntanya surt cap a l'oest, un petit torrent omple també aquest espai. Prop d'on comença l'itinerari, que també hi ha una inscripció de ferro clavada en una gran roca, que diu: el 29 de desembre de 1953, un avió de transport militar francès, tipus Nord Atlas 2501, es va estavellar amb 10 víctimes. Passat la font de la taverna i el pla d'en Floretes, espai farcit de ramans de vaques i de cavalls, s'arriba al refugi forestal de Jaume Ferrer, un refugi bastant abandonat per dintre. Darrere mateix del refugi surt camí cap a la collada de la Balmeta. És una gran zona herbada que es va enfilant progressivament. Es passa la collada del mig i més amunt la collada de dalt. Després d'uns quants repatxons s'arriba al Coll de Pal, a 2.318 metres. La panoràmica va ser una mica confosa, degut a la boira que no parava de circular. En aquesta collada hi ha un curiós guinx astronòmic que marca el pas del meridià verd i que a les 12 del migdia, hora solar, permet comprovar l'encaix des de l'ombra que genera fins a unes fites. El monumental aparell té un regle amb la mesura d'un metre, en record dels astrònoms Metschain i Delambre. Anem pujant amb algun pedregat pel camí i arribem al cim del Costa Bona. Al cim hi ha una creus i encreus i una taula d'orientació on es detallen les muntanyes que es veuen a la rodona d'on destaca al nord el Canigó. Amb un dia clar, tal com hem fet menció al començar, són espectaculars, però avui no ho hem encertat. La tornada la fem per la Solaneta, la Roca Blanca dels Sous, i sense arribar al Pla dels Sous, ens decantem a mà dreta i tot baixant pel dret, arribem a la pista que ve de la Collada Fonda i al nostre aparcament. Ha estat un recorregut de 7 quilòmetres, 91 metres, un temps de caminar de 2 hores 44, un temps total de 4 hores 4,4, amb un ascens acumulat de 610 metres, amb la participació de 5 membres de la colla, en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, en Lluís Vilà, en Pere Castellví i en Isidre Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies, Josep, per aquesta excursió a Costa Bona. Hi he anat. M'agrada molt Costa Bona, però tampoc, quan he anat, no he vist vistes tampoc, eh?
Ah, ens heu pagat el dia, eh?
Boira.
Jo ens heu pagat de tot allà dalt. Ah. Sí, he tingut dies bons i dies...
És maco.
No, té molta vista, tens el Canigó allà mateix.
Sí. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la penúltima excursió d'aquest 2023.
Molt bé.
I ara passem a llegendes. La jefa ha dit que fem llegendes. Fem llegendes.
Passarem una llegenda que ens explica l'Albert Estengre, i estreta del diari VilaWeb, i que porta per títol La lliçó de l'ossa. Quan vulguis, Pau.
Quan t'estima.
Diuen que una vegada un senyor de Barcelona va dir que li agradava molt caçar, i els seus amics s'ho varen creure. Aquell senyor, a casa seva, tenia ple de peces de caça, de cacera. Vaja, tenia moltes pells de moltes bèsties. Tenia la casa plena de trofeixos. Algú deia que en realitat no era caçador, però a ell li agradava fer el fatxenda i dir que sí, que tot allò ho havia caçat ell. No era veritat. En allà, a casa seva, li faltava una cosa, li faltava la pell d'un os, i aquell home decidit va dir: aquest cap de setmana jo aniré a caçar un os. I aniré i no en tornaré fins que no el tingui. Oh, molt bé, senyor Fulano. I aquest senyor Fulano, de dret, se'n va anar cap amunt, cap a la muntanya. Va arribar a Andorra, i no s'hi volia quedar a Andorra, no. Volia anar a un poble que es diu Os de Civis, que s'hi va entrar a Andorra, eh? I allà, quan va arribar a Os de Civis, vet aquí que diuen i expliquen que es va presentar a casa d'aquell caçador, un caçador que encara era més fetxenda que aquest senyor de Barcelona, un caçador que se l'esventava de caçar tot allò que ell volia. Mireu, que sóc fulano i que vinc de Barcelona i que necessitaria la pell d'un os, que en teniu alguna. I en aquell moment aquell caçador no en tenia cap de pell d'os. I li va dir, no us amoïneu pas, si me la pagueu ben pagada, demà la tindreu d'un os acabat de caçar. Què us sembla? I aquell senyor de Barcelona, com que volia la pell de l'os per lluir-la a casa seva amb els seus amics, li va dir, sí, què en demaneu? Tant, tant teniu. I encara una mica més si us afanyeu. I realment és demà que me la doneu. Sí, sí, aquell home va cobrar la pell de l'os abans de caçar-la, I l'endemà va sortir amb un ajudant, ben d'hora al dematí. Aquell home sabia que cap al conflent, cap a aquella banda d'allà, hi havia ossos, i feia temps que en buscava un i que hi havia una ossa grossa, grossíssima, a veure si la cacem. I se n'hi varen anar, se n'hi varen anar. Jo ho crec que hi varen anar, i jo ho crec també que la varen trobar, aquella ossa grossa, immensa, grossíssima. Mira, tu, amaga't per allà, que jo m'esperaré aquí, perquè em sembla que he sentit rebufar per aquella banda, i sí, sí, era la ossa. I sí que havia rebufat per aquella banda, però aquella ossa, llesta, llarga com era, aquella ossa va deixar de rebufar allà. I com va sentir que aquells homes estaven quiets, la ossa va fer la volta i es va presentar just al darrere d'aquell caçador. Aquell caçador no li va donar temps de res. Quan la ossa la va tenir al darrere, la va veure que s'aixecava. Va preparar la seva arma, va apuntar la ossa i la ossa, pom, li va fumbrar un mandau en aquella escopeta i l'escopeta va caure no gaire lluny, a mà d'aquell home. Però la ossa de seguida es va deixar caure ell amb les potes i li va posar una pota en un costat i l'altra pota a l'altre costat i gairebé que se li va seure a sobre. I l'home va pensar, fes-te el mort, perquè si em faig el mort, l'ossa no em menjarà. I es va fer el mort i va deixar de respirar un momentet i l'ossa no parava d'ensumar-lo. I l'ossa al capdavall s'ho va creure, ben creure que era mort aquell home, perquè no respirava, el va ensumar de la cara i els van tirar avall, va tornar a tirar amunt, el va zagar per veure si es despertava, no fos cas que només estiguis adormit. Aquell home, ja ho sabia ja, fins al mort, va aconseguir que l'ossa no se'l mengés, no el matés, no li fumés res, ni gota de mal. Aquella ossa va girar cua i després d'ensumar-lo així per aquí, per l'orella, pel costat, una miqueta més, va començar a marxar i a marxar i a marxar. I aquell home, aquell caçador, va veure que l'ossa marxava. Es va incorporar, però no va agafar l'escopeta, no? Va quedar quiet, així, tot estorat, tot estranyat. I l'ossa va desaparèixer enmig del bosc. L'altre, el seu company, llavors se li va acostar i li va dir, home, però per què no l'has caçada, l'ossa? I ja l'has tingut, a cop de canó, en ple d'estona. Per què no l'has caçada? I aquell caçador, tot estorat, va dir, ai, mira, no sé què ha passat. No he caçat aquella ossa perquè és que quan m'han sumat la darrera vegada, en realitat no m'han sumat. M'ha dit una cosa a cau d'orella que m'ha deixat molt sorprès. I què t'ha dit? Què vols que et digui una ossa? La ossa, a cau d'orella, m'ha dit, atenció, no venguis mai més la pell d'una bèstia abans de caçar-la. I per això no m'ha vingut esma de caçar-la amb ella. I això és el que diuen que va passar. Que és estrany. Sí, ja ho sé. A mi també em sorprèn. Però diuen que van així. Coses d'ossos. O d'homes. No sé.
L'entrevista de la setmana.
Després d'aquest conte, a punt d'arribar als quarts de deu, comencem l'entrevista central del programa d'avui. Ja ha sonat la sintonia i ja tenim el Joan Font a punt. Joan, amb absència, com deia abans, de Pep Sans, avui conduiràs l'entrevista central del programa d'avui.
Sí, senyor. Doncs res, avui entrevistarem
el senyor, que no sé si el tenim ja, sí, ens escolta. Hola, sí, sí, bona sí, nit, sí, Joan sí, sí. Vives.
Hola, bona nit, bona nit.
Hola, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Doncs sí, entrevistarem en Joan Vives i en primer lloc explicaré una mica, faré un molt resum del seu currículum. Direm que en Joan Vives és soci del Centre Excursionista de Catalunya i de la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia, de la qual actualment és el vicepresident. També és instructor, monitor i tècnic de senders de la Federació Catalana de Muntanya i ha publicat més de 120 articles en revistes i ha escrit 10 llibres. Bona nit, doncs, Joan Vives.
Bona nit.
El primer que acostumem a fer en els que entrevistem, a les persones que entrevistem relacionades amb la muntanya, és preguntar-los com i quan van ser que va començar el vostre interès per a les activitats de muntanya. M'imagino que de petit, potser, o així?
Home, hi ha un moment en concret. Seria els 17 anys del Costa Bona.
Mira, vaja.
El Costa Bona.
O sigui, jo des de petit ja m'havien portat a muntanya, però aquell dia al Costa Bona vaig decidir que, o em va semblar que això de la muntanya m'interessava.
Uh-huh. És que no, hem fet un petit comentari d'aprovació pel fet de que, no sé si ho has sentit, que ara el Josep Montbrú ha fet una descripció d'una excursió al Costa Bona, precisament. O sigui, que, uh-huh. que de casualitat, doncs...
Casualitat, sí.
Sí, sí, tant. I, o sigui, que aquesta va ser la primera excursió i a partir de llavors... Quina...
No va ser la primera.
Ah, no va ser.
Ja feia... 5 anys que anava, diguéssim, habitualment d'excursió. El que passa que potser no havia sentit l'atracció de la muntanya. Anava d'excursió, però bé, per sortir amb els amics i ja està, no? Però llavors ja em va interessar, a partir de llavors em va interessar la muntanya per ella mateixa.
Ja. Molt bé. Bé, doncs aquesta ha sigut la introducció una mica per sentar-nos amb el personatge. I avui, almenys de començament, ens senyirem a parlar de l'últim llibre que ha escrit en Joan Vives, que porta per títol Excursions a les Torres de Telegrafia Òptica de Catalunya. Uh-huh. Aquest és, com dic bé, si és el darrer llibre aquest que heu escrit, sí?
Sí, aquest és l'últim, sí.
Està bé. Llavors, quina és la finalitat i el contingut d'aquest llibre?
Bé, és un llibre d'excursions a uns elements patrimonials que estan molt oblidats. Uh-huh. Senzillament és això. Hi ha una petita part històrica, no, d'informació de què eren les torres, quines línies hi havia, sí. I després doncs, hi ha aquestes 27 excursions per distribuïdes per Catalunya.
Entrem una mica en aquest aspecte. Què era la telegrafia òptica i quina era la seva funció?
Bé, la funció era militar. Això va començar a França, uh-huh. i l'estat espanyol, com sempre, doncs, va arribar en retard, i quan es va promulgar la Reial Ordre que va ordenar desenvolupar aquesta xarxa de telegrafia, doncs ja existia la telegrafia en fils. Uh-huh. Vull dir, amb la qual cosa ja era una cosa obsoleta, no?
Yeah.
Però també hem de pensar que a Espanya hi havia les Guerres Carlines, va ser l'època de les Guerres Carlines, uh-huh. i encara van tenir una certa funció, no? Però va ser una cosa que va durar, doncs, 10-12 anys, màxim.
Ja.
Quina finalitat militar, controlar el territori en una època molt convulsa, no?
Uh-huh. Llavors, quins mecanismes utilitzaven per la transmissió? O sigui, que deuria ser una cosa visual, totalment visual? Si...
Sí, correcte. Era un aparell que estava situat a la part alta de la torre, no?
Uh-huh.
Hi havia dos tipus, perquè hi havia dos tipus de línia. Hi havia les línies civil i la línia militar. De fet, la línia civil es deia civil, però no tenia res de civil perquè estava pensada per transmetre missatges del govern, uh-huh. però evidentment qui ho portava eren militars, no? Però aquest sistema era més complex, era com ens hem d'imaginar un vestidor dividit en tres parts, amb les quals hi havia doncs, unes franges de color, diguéssim, no? A la franja del mig.
Uh-huh.
I al costat hi havia una bola que podia pujar i baixar. I la franja del mig també es movia, no? Llavors això donava un codi que s'havia de traduir.
Ja, o sigui, seria...
La militar com era si... més senzill, perdó, com... la militar era més senzill perquè era un pal vertical amb un d'horitzontal,
ja.
Que també podia adaptar diferents, bueno, quatre posicions, el pal que estava horitzontal, i després hi havia també una bola al costat. Llavors cada situació de la bola en cada situació del pal doncs, també donava un codi.
O sigui que hauria ser com unes senyals que fos, si fos una persona hauria fet anar els braços amunt i avall en diferents posicions, suposo.
Sí, hi havia diferents sistemes, perquè a Europa cada estat va desenvolupar el seu sistema, però sí, venia a algun lloc sí que es va fer una mena de braços que es movien, no?, cap aquí, cap allà, ja. De cap a un costat o cap a l'altre.
Quina distribució hi havia d'aquestes torres a Catalunya?
Bàsicament, o sigui, hi havia una línia civil que venia de Madrid i anava a la Jonquera, que venia per la costa, venia de València i cap a la Jonquera. I després hi havia diferents línies militars, hi havia la de Barcelona-Lleida, la de Barcelona a Vic, la de Vic a Olot, Girona, la de Barcelona a Girona, i em sembla que me'n deixo alguna. Però bàsicament era aquest sector, diguéssim, més metropolità, no?
Ja.
No, o sigui, no arribava al Pirineu, no era tot comarques del sud, diguéssim.
Ja. Llavors, i... A quanta d'aquestes torres que dieu que encara en queden algunes, quines es poden visitar? Hi ha algunes que perquè en algun cas s'utilitzava potser, no sé, un campanar, per exemple, o així?
Sí, i tant, sí.
També es feia, que n'hi havia de construïdes expressament per aquesta funció i n'hi havia d'altres que aprofitaven campanars.
Correcte.
O rocs elevats.
Correcte. De fet, com que va ser una cosa que es va fent tan ràpidament, doncs es va aprofitar tot el que hi havia. Llavors hi ha torres que es van construir en castells, altres es van situar en campanars, en masies, i només en els llocs on va ser necessari, doncs es van fer les torres de nova planta.
Ja.
I de quedar-ne, doncs en queden, de fet, les que dic al llibre. Hi ha 27... i tres més que no permeten fer una excursió, però que també he fet un apartat per visitar-les, no?
Ja.
O sigui, serien unes 30 torres que es poden visitar a Catalunya.
I com us heu fet per localitzar-les, això? Perquè hi deu haver algun arxiu, potser en algun lloc, que explica on són i així, o com...
Bé, això és un tema que em va venir de fa anys. A l'any 2007 o 2008 vaig comprar els dos únics llibres que s'han fet de telegrafia òptica a Catalunya, que de fet eren un inventari de les torres. Tots els dos llibres eren bàsicament el mateix, eren un inventari de les torres. Llavors ja deia on estaven situades, no? Em volia fer alguna cosa en aquella època, jo feia molta BTT i volia veure si es podia ajuntar unes quantes, fer alguna cosa, algun treball en aquest sentit. Però el màxim que vaig fer va ser un article per a Vèrtex i ho vaig deixar estar. Això devia ser el 2011 que vaig fer aquest article a Vèrtex i ara fa, doncs res, un any, de casualitat, es pot dir, perquè bé, em tocava anar a Avinyó a presentar o a fer una xerrada de pedra seca, que és una altra de les coses que faig, i com que vaig decidir que jo tenia fotografies d'un camí ramader que passa per allà, de fet, de pedra seca, i sabia que una persona havia estat restaurant, no? I vaig pensar que seria interessant, ja que anava a fer una xerrada allà, doncs, de fer alguna fotografia actual del seu patrimoni, no?, de pedra seca.
Sí.
I resulta que al costat del camí ramader hi ha una torre d'aquesta, la Torre dels Soldats de Vinyó, i l'havien reconstruït. I llavors, bé, al pujar allà, la panoràmica era magnífica, vaig pensar, ostres, n'hi ha alguna més que han reconstruït i potser és interessant, doncs, de recopilar o mirar de fer itineraris d'aquestes torres per donar-les a conèixer, no? Perquè, de fet, és un patrimoni com molts altres. No?
Ja.
I així es va sorgir.
Està bé. La funció, dieu que era principalment militar, però s'havia utilitzat potser per altres tipus de, no sé, per qüestions administratives o comercials?
No. Aquí no. Aquí ja dic que va ser... un ús molt, molt limitat i que no, no, no donava tant de sí.
Quin sistema de codificació o llenguatge utilitzaven?
Un sistema seu. Vaig intentar si podia trobar un manual de codis d'aquests. Em vaig trobar, però era per internet, em vaig trobar, però ja eren de l'any 20, que devien ser de la Guerra del Marroc, que suposo que també es van fer servir aquest sistema per transmetre missatges, però m'hagués fet gràcia a les del 1800, no, que és de l'època, no? Però no... Desconec el codi.
Ja, però què deuria ser? Un codi que potser tenien escrit, per exemple, el 45, vol dir això, el 33? Vol
sí,
dir...
correcte, era això. Cada posició devia representar una lletra o una paraula. Cada posició d'aquesta bola i d'aquest vestidor que pujava amunt i avall amb franges de color. Evidentment, això no funcionava si hi havia boira, per exemple, clar, no hi havia missatges.
I a més havia de ser de dia, perquè de nit no...
De nit les boles aquestes es podien posar uns fanals, es veu.
Ah, ja.
Però vaja, suposo que era una cosa molt precària tot, eh?
Sí. A fora de Catalunya, cap on anaven? O sigui, perquè dieu que venien de Madrid, però també hi havia pel resta d'Espanya, o no en teníem informació?
Sí, de fet, la real ordre que es va fer era per unir Madrid en totes les capitals de província, o sigui, allò que deia del control del territori, no? Però només se'n van arribar a fer tres. I una és la d'aquí, aquí a Catalunya.
Això dieu que va estar funcionant poc temps.
Sí, del 58 al 69, una cosa així. Ja. 1800, 1858. Sí. Perdó, 48 al 62, una cosa així.
Ja.
10, 12, 14 anys.
Ja.
De fer la línia civil, hi ha alguns autors que he llegit que dubten de que mai hagués posat en funcionament.
Ja.
Però vaja, ja et dic, era poc. Molt poc ús i, a més, completament obsolet perquè ja hi havia... A Estats Units ja hi havia telegrafia elèctrica.
Ja. O sigui, ja havien tirat cables per passar informació.
Sí, també, correcte. I, de fet, aquí, quan també es va començar a fer això, a Bilbao ja s'havien fet proves de telegrafia elèctrica.
Està bé. Llavors, en el llibre, què expliqueu? I com el teniu estructurat?
És un llibre d'excursions. Ja dic que primer hi ha una primera part en què explico què és la telegrafia òptica, com eren les torres i les línies que hi havia, i després doncs, són 27 itineraris per fer peu, no? En cada itinerari, hi ha la descripció de l'itinerari, evidentment, hi ha un croquis, amb el que es pot seguir l'excursió, i després de cada torre hi ha una fitxa on s'indica quina línia era, com és la torre, quina visibilitat té, la cota, el municipi, el desnivell i la distància, no? De l'excursió. És una guia d'itineraris. I llavors al final hi ha tres torres que són per visitar en cotxe, perquè... No donen per visitar, per fer peu.
Yeah.
Una és la de l'Ordal, que està al mig d'una pedrera, en un lloc completament inhòspit, evidentment no hi ha cap possibilitat. L'altra és la de Puigcerdina, que està limitada per una sorrera, pel tren d'altra velocitat i per una carretera, i dintre d'una finca privada, amb la qual cosa tampoc dona per fer una ruta. I l'altra és la de Salines, que està al costat de l'autovia de Girona, que tampoc dona... Però bé, com considero que aquestes són molt interessants, estan ben, relativament conservades, i crec que s'han de fer una visita com a mínim.
I els recorreguts són circulars o són d'anar i tornar? O...
La majoria són circulars i són recorreguts molt, molt senzills a l'abast de tothom. De fet, el de màxima durada són de 3 hores. Estem parlant de marxa efectiva, evidentment. Però són, ja et dic, són rutes per tothom.
Alguna de les torres es pot visitar per dintre? Perquè aquestes torres, quina estructura tenen? Que tenen un pis baix i amb un espai com una habitació i a sobre hi ha això? O com estan?
Sí, És una planta rectangular, diguéssim. Hi ha una certa diferència entre les torres civils i la militar, bàsicament que les militars tenen quatre espitlleres a la planta baixa i les civils només en tenen tres. Mm-hmm. Llavors hi hauria un primer pis que era on s'entrava, o sigui, de fet la torre s'entrava pel primer pis, que s'havia de fer amb una escala,
yeah.
Que aquesta porta s'obre als 4 metres i mig a les militars i a 2 metres i mig en les civils, i després en les militars hi havia una planta i ja hi havia el terrat que hi havia instal·lat l'aparell telegràfic, no?
Yeah.
I a les civils hi havia un altre pis abans del terrat. De fet, les civils són més estilitzades, no? I a més no estan tan atalussades.
Yeah.
I llavors, de visitar, doncs es pot visitar la de Montornès, aquí a Montornès n'hi ha una, en visita que s'ha de demanar, eh? Vull dir, per lliure es poden visitar totes, però si vols entrar dintre, aquesta has de demanar visita. Mm-hmm. A la que hi ha Puigmarí, que és a Maçanet de la Selva, també es pot, s'ha de demanar visita, i que hi hagi visita a Camp Més. Visita concertada.
Mm-hmm.
Estan bé aquestes dues, tant la de Montornès... Ah, i la de Buscarons, que és aquí... Ah, no, aquesta Buscarons és la de Montornès, sí. Estan bé tant una com l'altra, perquè una és de la línia civil i l'altra en militar. La gràcia que tenen és que cada un tenen la reproducció de l'aparell.
Ja. Yeah. Això, bueno, això també us volia preguntar, si n'hi ha alguna que sí. Tingui encara l'aparell de transmissió.
No, són reproduccions, eh? L'aparell yeah. No...
Ja.
No, es van desmantellar ja.
Mm-hmm.
Quan es van deixar, es van abandonar, teòricament es van desmantellar. De tota manera, he trobat una aquarel·la de feta el dia d'inauguració el dia que es va fundar el Centre Excursionista de Catalunya, que van fer la famosa excursió del 20 de novembre del 1876 al turó de Montgat,
ja.
que hi ha un dibuix del turó que hi passa el tren, que encara hi és, la línia de Mataró,
uh-huh.
I a dalt hi ha la torre, no, el turó no està escapçat com actualment perquè s'ho vol menjar la pedrera, hi ha la torre amb l'aparell, o sigui, es veu l'aparell. Per tant, si es van abandonar l'any 62, doncs el 80, el 76 encara hi havia l'aparell,
yeah.
En alguna, suposo, no?
Uh-huh. Està bé. D'aquests recorreguts hi ha disponible algun track per GPS?
No. Jo sóc de l'antiga escola.
Yeah.
A mi m'agrada... Jo vaig en track i els faig servir el que vulguis, no? Però penso que un croquis dona més idea del que s'ha de veure. Hi ha toponímia,
mm-hmm.
I a més, doncs, jo penso que el que s'ha de fer servir són mapes. El TAC està molt bé, però el TAC no et diu la toponímia ni els llocs on passa. I penso que a la muntanya s'ha d'anar coneixent per on passes, no? Perquè si no, al final, ja hem perdut prou patrimoni també d'aquest tipus, i al final doncs, ningú coneixerà com es diuen els colls, ni com es diuen les valls, ni com es diu res. No?
Mm-hmm.
I per tant, penso que... Bueno, tampoc el llibre estava plantejat fer-ho així, no? Però bé, amb el croquis jo crec que n'hi ha de sobres.
Ja. Ara que parlem d'això, precisament avui, ara, al començament del programa, a l'editorial he llegit un article de l'Enric Faura, que deveu saber...
Sí.
Parlo del Vèrtex, eh?
Sí, sí, sí.
I que parla precisament dels senders. Uh-huh. I ell fa una mica una descripció de que els senders s'estan perdent, que s'ha... I no sé, què opineu vos d'això?
Home, s'estan perdent, no es perden, no? El que passa que hi ha d'haver un manteniment amb les coses també. O sigui, de tal com està plantejat el tema dels senders a Catalunya, penso que està una mica mal plantejat, perquè jo he arribat a sentir que les persones que fan o que mantenen el sender s'han de limitar a pintar. Els camins s'enverdissen i el que s'ha de fer també és esporgar,
mm-hmm.
com a mínim, perquè és el que s'ha fet tota la vida. Si una branca queia pel mig, doncs s'apartava. Pintar, doncs bé, pots tenir un camí pintat, però al mig d'un verdissar que no es pot passar. Llavors, no sé... De fet, jo penso que s'hauria de fer de reestructurar tot el tema dels senders i plantejar-ho d'una altra manera. Hi ha iniciatives com Itinerània, per exemple, que és el que ens ha pintat de groc doncs, tota la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, que, com hi deia, està molt bé perquè són senyalització en xarxa, per tant, no hi ha... tu et fas l'itinerari sobre un mapa i vas seguint els senyals. Però, clar, haurien de ser camins que eren antics de veritat. De vegades jo m'he trobat algun camí d'itinerània que és un camí de vaques, que allò no era camí antic ni de res. Vull dir, les vaques passaven per allà i, evidentment, nosaltres hi passem perquè està molt, molt fresat, no? Però que s'hauria de fer un replantejament dels camins antics que existien. I, clar, és un tema molt complicat i molt extens i que faria falta molta gent i moltes ganes. Replantejant el tema de veure cada municipi quins camins té antics i mirar de fer una senyalització uniforme i que hi hagi un manteniment, evidentment. No sé, és molt complex, eh?
Sí, sí, realment, perquè, esclar, senyalitzar suposa això, anar posant marques que a vegades desapareixen o no, i a més, a vegades llavors hi ha problemes amb els propietaris també, no? Que a vegades no volen que es passi per aquí, esclar, si senyalitza es veu que hi ha un camí, si no senyalitza queda així una mica difús, no? O sigui que és...
Abans sí, és complex.
Volia parlar d'algun altre aspecte de la vostra vida a la muntanya, però voleu afegir alguna cosa més que no us hagi preguntat sobre el llibre aquest de l'estat?
No, bàsicament és això, és un llibre d'itineraris a un patrimoni que penso que bastant desconegut, perquè fins i tot en algun mapa doncs una d'aquestes torres estava posada com Torre dels Moros. Evidentment, la Torre dels Moros no en té res, perquè estem parlant del segle XIX i no del segle IX, no?
Clar.
Bé, llavors, moltes coses desconeixen i, bueno, són patrimoni i penso que com a mínim s'han de donar a conèixer, no? Que és el que he intentat fer.
Molt bé. Parlem una mica hem dit que éreu soci del Centre Excursionista de Catalunya i de la UES de Gràcia. Quina és l'evolució entre les dues entitats que heu tingut?
Evolució? En quin sentit?
Bueno, vull dir, com hi veu entrar amb una i amb l'altra i quines tasques hi heu anat fent, etc.
Ja, el segle que vaig entrar per uns amics de col·legi en aquella època vam estar mirant diferents opcions i uns amics es van apuntar al SEC perquè en aquella època doncs, hi havia biblioteca, hi havia material i ens va semblar que eren l'entitat que podia oferir més avantatges i es van apuntar allà i jo em vaig apuntar també. Llavors durant del 79 al 84 em vaig dedicar a portar nanos de 14, nois i noies de 14 a 18 anys i també vaig muntar algunes marxes de regularitat.
Yeah.
I també vaig formar part de la incipient escola de muntanya que es va crear. Es va crear per fer diversos cursets i bueno, jo durant 2 anys em vaig proposar un DVD, ja dic, aquella època estem parlant del 98, feia molta bici i, bueno, i vaig proposar això, cursos de BTT. Yeah. I després, més tard, doncs, també vaig estar durant 7 o 8 o 9 anys organitzant una marxa que formava part de la Copa de la FEC, de marxes tècniques regulades que fèiem al FEC. I a la UEC vaig entrar per culpa de la meva filla gran, que amb un amic i una amiga doncs, també van mirar d'apuntar-se, tot i que ell era del FEC. Doncs bé, aquelles coses que passen als adolescents van dir que es volien apuntar a la UEC i per casualitats de la vida el president d'aquella època era parella d'una mare de l'escola on anaven i a més ens coincidíem a la coral i bé, resulta que vaig parlar amb ell i que escolta, la meva filla es vol apuntar a la teva entitat. Quan va fer-se soci em va dir doncs tant, dic, i se n'apuntem tota la família, bueno, hi ha una quota familiar que és més econòmica, no? Doncs ens apuntem tots i ja està. I llavors ens vam apuntar tota la família allà i em vaig dedicar, bueno, em dedico a portar sortides i he fet diferents cicles. Vaig començar fent-ne un de pedra seca, després n'he fet un altre de rocs i pedres i bé, una mica... i altres que no tenen... no, cicles que no tenen nom, però bueno, organitzo sortides i soc, bueno, el vicepresident des de fa que no sé quants anys, uns quants. Uh-huh. I allà doncs tenim la Gràcia, la marxa Gràcia Montserrat, que és una de les caminades de resistència, que també que implica molta feina de muntar-ho tot.
Esteu, vosaltres organitzeu la Matagalls Montserrat, així?
No, la Gràcia Montserrat.
Ah, la Gràcia Montserrat.
Gràcia Montserrat. La Matagalls Montserrat és la del Club Excursionista.
Ja. Yeah.
Nosaltres som la Unió Excursionista.
Ja. Yeah. Sí, perquè em sonava que són de Gràcia, no?, també, per això.
Sí, també. Són de Gràcia, però són, yeah, yeah. Ells són el Club i nosaltres som la Unió.
Val. Molt bé.
Bàsicament seria això, vull dir, podríem parlar molta estona, però bé.
Ja. No, era una mica allò donar un repàs, perquè quan és ja pròpiament les activitats de muntanya, heu fet una mica de tot, escalada, esquí, excursionisme, heu fet una mica de tot això? O...
Sí, el que s'ha fet, el que s'ha pogut i el que hem sigut capaços de fer. Ja dic, durant molts anys, des del 89 fins no fa gaire, feia molta bicicleta. De fet, bàsicament, hi havia un any que no tocava la muntanya amb rodes, vull dir, ni la trepitjava. Uh-huh. Esquí nòrdic, l'esquí de muntanya també l'han abandonat, fem esquí nòrdic, fem el que podem.
Feu de tot.
No, encara corro, el que faig sí és canicross, ara amb el gos encara correm.
Segur que et guanya.
Aquí el gos.
Deu tirar endavant, no? Perquè què és això que el porteu el gos lligat a la cintura?
Correcte,
potser?
Sí. Sí, és això. El gos aquest corre molt. Vam agafar la gossera fa 3 anys i ja quan el vam agafar ja vaig veure que era molt corredor i realment quan sap quan anem a entrenar ho sap perfectament i es posa a bordar i a esgarrapar el terra perquè vol sortir disparat. El problema és que l'amo ja no tira tant.
Ja.
Però bé, la qüestió és com deia el senyor Pierre de Coubertin, no?, que l'important és participar.
I poder-ho fer.
Joan Vives, molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps de l'entrevista. Fins aquí, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
I fins una altra.
Ja ens tornarem a parlar, Joan.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Au, bona nit.
Adéu.
Ja estem aquí a l'espai del temps, últims 3 minuts del programa d'avui, gairebé de sobres perquè el temps encara no està gaire mogut. Últim mes per aviam si és més fred del normal, aviam si plou una mica i ajuda una mica amb les estadístiques, Joan, perquè aquest any és lamentable, amb tots els aspectes.
És terrible.
El divendres va tornar a ploure bastant al Pirineu, a zona Baiter, Núria, més de 50 litres, cap al Pirineu Occidental, més de 100 litres, però quina manera que faci una...
Es va veure que hi havia fins i tot el Ter per aquí, per Torelló, em sembla que era, que es va veure que anava bastant planet, no? El que passa que, esclar, amb allò, suposo que ara ja, a aquestes hores, ja deu tornar a anar a poqueta
cosa.
A més, cosa,
puja molt amunt, Molt amunt va ploure, les sessions d'esquí van rebre, perquè totes eren... Era aigua i la neu la poca neu que hi va haver es va fondre i no va anar gairebé gens. A casa nostra res, divendres va ploure molt poc. Ha fet una mica de fred que cada setmana per fi les mínimes van baixant, 1 o 2 graus de mínima a algun lloc de Sant Feliu, les màximes entre els 10-11 graus. Demà continua aquest fred de nit, 3-4 graus a les primeres hores, fins i tot 4 gotes de pluja al matí, molt poca cosa, però pot ploure una mica, màximes 12-13 a la tarda, més sol. Dimecres, sol, 4 núvols, molta tranquil·litat, fred de nit, màximes 13-14 graus. I dijous, aviam, s'acosta un front, no farà tant de fred a la nit, dijous ens llevarem 7-8 graus, per què? Perquè sempre dic que quan hi ha núvols fan com de matalàs, fan com de llençol, i fa que la temperatura no baixi tant. I la nit de dimecres a dijous hi haurà molts núvols perquè et